Benvinguts al Fem Salut. Avui tenim amb nosaltres a l'Anna Tost, psicòloga i referent emocional, a la Carme Giné, infermera, i a l'Albert del Pozo, metge. Aquests últims referents de l'abordatge al tabaquisme. Tots tres convidats exerceixen la tasca a l'equip d'atenció primària de Falset. Amb ells parlarem sobre els beneficis que pot aportar el no fumar.
Bé, bon dia. Com acabo de sentir a la música que dona la sintonia del nostre programa del Fem Salut, tornem a estar aquí un mes més acompanyant-vos aquí a les zones de Ràdio Falset per parlar una mica del tema del nostre programa, que no és res més que de salut. I aquest any ho farem novament d'un tema que ja hem tractat diverses vegades, però que no ens cansarem de tractar perquè creiem que és molt interessant i que és molt beneficiós per a la salut. I és parlar, sobretot durant la setmana, la 22a setmana sense fum, que és la que ens vindrà la setmana vinent, sobre el tabac, els problemes que ens pot ocasionar, però sobretot els beneficis que podem obtenir quan el deixem o quan una persona decideix no fumar més. I per fer-ho tenim amb nosaltres a tres companys meus de l'equip d'atenció primària de Falset, amb els que abordarem una mica aquesta temàtica que hem presentat. En aquest cas tenim l'Anna Tost, és referent emocional de l'equip d'atenció primària de Falset, la Carme Giné, infermera de l'equip d'atenció primària de Falset i també referent del tabac, i també tenim el doctor Albert del Pozo, que també és referent sobre el tabac en l'equip d'atenció primària de Falset. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Si us sembla, per començar, qui vulgui de tots tres, ja sé que volem parlar en positiu dels beneficis del deixar de fumar, però també una mica hem de fer un petit comentari sobre quins són els números i quins són l'afectació que pot tenir el tabac en la nostra societat del dia a dia. Tu, Albert, tu mateix, què ens pots dir al respecte?
A veure, el tabaquisme és una addicció, és una malaltia crònica, no és una moda, i és la primera causa previsible de malaltia i de mortalitat precoces. De fet, causa unes 10.000 morts anuals a Catalunya.
Pensem, deixes fer l'apunt, que ara que es parla tant de Covid i de tantes morts, crec recordar que estaven al voltant de 27.000 morts en aquests dos anys i escaig, i el tabac en provoca 10.000 cada any i els anys que portem, no? Uh-huh. Per tant, si fem el sumatori, doncs no hi ha color, no?
No.
Bueno, digues. No, això el que deia l'Albert, no? Que el consum de tabac és la principal causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura evitable, no? En la nostra societat. És un dels factors de risc més importants que tenim de malaltia cardiovascular, així com de malaltia respiratòria crònica, i és causant de nombrosos càncers. A més, el que és l'exposició involuntària de les persones no fumadores al fum del tabac, doncs n'incrementa el risc de contraure totes aquestes malalties. A més, el que has dit a la introducció, el deixar de fumar sempre, sempre és beneficiós. L'ajuda a deixar de fumar és una de les coses que més efectivitat i més importants podem fer, i sobretot el no començar a fumar.
Una mica a nivell de... Hem comentat que és un benefici, però podríem anar desgranant una mica... Què aconseguim a nivell de benefici pel fet de deixar de fumar? Anna, potser una de les coses que aconseguim és no tenir una addicció, que l'addicció ens lliga, i per tant a nivell psicològic segurament és un fet que no és agradable estar lligat amb una cosa i a damunt perjudicar-te la salut.
Sí, de fet, moltes vegades... El fet d'estar addictes a una substància, en aquest cas el tabac, després ens provoca més malestar o més sintomatologia, no? Jo tenia aquí fer una miqueta de recerca, i de fet les persones que deixen de fumar, que puguin presentar sintomatologia depressiva, ansiosa o estrès inclús, no? Es disminueix quan nosaltres deixem de fumar. I una altra dada que em sembla important recalcar és que moltes vegades les persones que fumen tenen un dels hàndicaps que per deixar de fumar és que, clar, si deixo de fumar, després estaré més estressat o sentiré més estrès, no? O més ansietat. I això no és així. Els estudis, justament, el que ens diuen és que quan una vegada deixem de fumar, sí que potser estem una estona o uns dies, no?, que sentim aquesta necessitat de fumar, el que anomenem craving, no? Però això acaba passant. I el que es veu és que l'estrès es redueix.
Per tant, l'estrès o el neguit que ens pot provocar el fet de que el que pensem que si un decideix deixar de fumar, doncs, evidentment no és tal, sinó que els estudis demostren que obtenim un benefici important pel fet de deixar de fumar a nivell psicològic. Alguna altra cosa a nivell psicològic s'obté pel fet de deixar de fumar?
Sí, bueno, una de les coses també que més que com benefici quan deixo de fumar és també està molt relacionat amb les preocupacions que m'impedeixen a mi deixar de fer-ho. I és també en l'àmbit social, no? Sabem que fumar, no m'agradaria dir beneficis, però sí que es reforça molt aquesta conducta quan no? anem a un bar o anem a un restaurant o ens relacionem a nivell social. I una de les pors també que es detecta és que la gent es pensa que si jo deixo de fumar, no?, puc perdre aquesta part de vida social. I això no és així tampoc, no? Vull dir, jo puc estar en un entorn on potser hi ha fumadors i pel fet de que jo no fumi no tinc per què deixar d'assistir i relacionar-me amb la gent.
És més, amb la llei del tabac, evidentment, per exemple, dins dels locals no es pot fumar, dins a molts llocs, precisament, això ens ha servit una mica, doncs, perquè mantinguin la relació social.
Exacte.
Amb qualsevol espai, i fins i tot ens obliga els fumadors a sortir al carrer.
Exacte.
En principi, no?
Sí.
Si et sembla, Carme, parlem una mica dels beneficis. Sobretot, ja sabem que càncers, patologies a nivell de pulmons, etcètera, pues, hi són, no? Però segurament, si deixem de fumar, trobem alguns beneficis una mica més, com te diré, més propers en el temps, no?
Sí, a veure, jo el que, des de la vessant del dia a dia, no, que suposo que tots els meus companys també estaran d'acord, és que no ens ha de fer por deixar de fumar, vale? El més important és prendre la decisió i fer-ho, vale? Si ja estem en aquest procés de ser fumador. Evidentment, sempre que deixes de fumar hi haurà beneficis, vale? Tant a nivell cardiovascular, del cor, com a nivell pulmonar. Però a més, doncs, per exemple, efectes molt, molt importants que té el tabac és a nivell de la pell. Hi ha un envelliment prematur de la pell, aquell to gris que se'ns veu, tu compares una persona fumadora i una no fumadora i en seguida es veuen més arrugues. Penseu que la nicotina és vasoconstrictora, vale? I el monòxid de carboni redueix l'oxigenació celular, amb la qual això es nota a nivell visual. També tenim més risc de tenir osteoporosis. Evidentment, també hi ha un risc a nivell de salut maternal, vale? A nivell de danys fetals. Una cosa molt important que, per exemple, hem de treballar molt amb la gent que comença a fumar de joves és tota aquesta olor que es desprèn del fumador. Mal alè de boca, dents grogues, dits grocs, mal olor del cabell, mal olor de la roba. Et cansaràs molt menys al fer esport si deixes de fumar, vale? Reduiràs també, doncs, molts tipus de malalties oncològiques, de càncers que estan relacionats, a part del tabac, que estan relacionats amb el tabac, com pot ser laringe, com pot ser boca, com pot ser ronyó. I a més, doncs, també es disminuiria la possibilitat de patir malalties gastrointestinals, com poden ser les úlceres gàstriques. Vamos, que en principi deixar de fumar sempre és beneficiós, eh? Val? A més, deixarem de tenir tota una dependència, vale? Envers a un fet que fem, a una addicció, com han dit els companys, que és el fet de fumar, no? O tot una...
I ens estalviarem uns quants calés.
Sí, exacte. Tota una dependència econòmica, una dependència social, perquè, com ha dit l'Anna, hi ha una dependència, una pressió social molt important, que fa que nosaltres, com a fumadors, les persones que ho són, tinguin que adoptar unes eines, unes estratègies personals per poder fer front al fet de deixar de fumar, eh? Bueno, i a més, doncs, el més important és l'exemple que dones a la teva família, perquè, clar, ells no deixen, o sigui, són fumadors passius, i el fet de ser fumador passiu és igual d'important o més que fumar, vale? Pels efectes que també pot tenir.
De fet, això que apuntaves, Albert, això que apuntava la Carme, a nivell de sanitaris som els primers que hem de donar exemple, perquè si nosaltres, com a sanitaris, pregonem el fet, el bon fer del fet de deixar de fumar, si nosaltres com a sanitaris no donem aquest exemple i tampoc com a pares, doncs evidentment podem fer que altres persones pues, diguin, doncs no serà tan dolent quan ho fan els sanitaris.
Sí, de fet jo recordo quan vaig començar de metge que la consulta es fumava i en els passadissos dels ambulatoris o dels hospitals se fumava. Això per sort es va anar eliminant i un dels motius era el ser un exemple. No tenia sentit que expliquéssim els beneficis de deixar de fumar quan el metge o l'infermer estaven fumant a l'hospital. També és evident que no només som exemples a la consulta, som exemples al carrer. Si jo a la consulta estic predicant una cosa i no l'estic complint al carrer, la meva credibilitat desapareix i és evident si fumem o no fumem. I amb els nens, el meu fill veu si jo fumo o no fumo. El millor perquè ell no comenci a fumar és que jo no fumi i li expliqui els problemes que donen. Aleshores, crec que som exemple, els professionals sanitaris sembla ser exemple en aquest cas dins i fora de les consultes.
Per tal de si una persona pren la decisió de deixar de fumar, arriba normalment a les nostres consultes i nosaltres els hi fem alguna mena d'anamnesi o test o alguna cosa per tal de ser coneixedors una mica de quan difícil serà que deixi de fumar.
Sí, anem a veure, qualsevol persona que vulgui deixar de fumar només cal que s'adreci al seu equip de salut i ells els oferirà l'ajuda que necessitin. De fet, abordar el procés de deixar de fumar implica un procés, vale? Una estratègia que consisteix en preguntar, vale? Sobretot saber si està motivat, vale? Si està motivat per deixar de fumar. Això és una cosa, és el més important. Si una persona no està motivada per fer una cosa, ja pot tenir les eines, ja pot tenir els materials, ja pot tenir tota la informació que vulgui, que si ella no està preparada per deixar-ho de fer, no cal que, bueno, sí que cal que ho comencem, perquè sempre és bo el consell, però vull dir, el més important és preguntar i fer el test els tests que nosaltres tenim, que és el test de Richmond, que és el de la motivació, i el test de dependència, que és el test de Fragenton, que ens diu en quin nivell de dependència estàs, és a dir, si és una persona molt dependent del consum de tabac, menys dependent, vale? En quina dependència estàs. A partir d'aquí, el que ens toca és aconsellar com a professionals de salut, el que ens toca és aconsellar de manera personalitzada. Cada persona té una casuística, vale? No és el mateix una persona que potser treballa de nits, que treballa en un camió. Bueno, cada persona té la seva casuística, nosaltres hem d'aconsellar-lo. Hem d'avaluar una mica què és el que s'està fent i sobretot ajudar. Vale? En pic hem arribat aquí, hem d'establir un acord. Vale? Què estàs disposat a fer tu i nosaltres oferir aquest ajut. A partir de llavors el que es fa és planificar una mica com ho abordarem, val? Bueno, i anar tirant endavant.
I Anna, una mica la Carme ha apuntat la voluntat. La voluntat és fonamental, no? En totes les coses de la vida, però en el fet d'abordar una dependència per deixar de ser dependent d'aquest element, del tabac en aquest cas, doncs evidentment és molt rellevant.
Sí, exacte. De fet, jo ara estava sentint quan ella ho deia, no? Que clar, no em podeu veure, però estava afirmant amb el cap perquè realment és molt important, és el que ja comentava, no? Jo li puc donar, o no, o li podem donar eines, tècniques, estratègies, no? Mil i una pautes, però al final el que hem de saber és que qui ho ha de fer és la pròpia persona. Nosaltres no podem fer la feina per ella. Llavors, si no hi ha aquest principi de voluntarietat, per molt que li donem totes les pautes que estiguin més que contrastades, no, és molt difícil que ho aconsegueixi.
Però eines com la relaxació o aquest tipus de teràpies així poden, en alguns casos, evidentment, ser útils.
Sí, de fet, sí que és cert que el fet de deixar de fumar, no, ja tenim uns protocols, no? però a mi m'agradaria, des de la meva vessant, no, de la psicologia, incidir una miqueta en el fet del tractament dels pensaments, perquè moltes vegades sí que sento la necessitat, no, i és algo potser a vegades molt físic, però també hi ha la part psicològica, no? En el meu cap em diu, oh, necessito fumar, he de fumar. És que ara, si faig un cigarro, no? Ai, si faig un cafè, és que va molt bé fer un cigarro. O no, estan tots aquí fumant i per què jo no? Llavors, sí que és cert que els pensaments ens juguen molt males passades en aquest sentit. Llavors, donar eines per poder controlar aquests pensaments crec que també és fonamental. Que moltes vegades potser es queda com més desdibuixada aquesta part. Vale? Llavors, jo si m'ho permets, havia portat aquí una tècnica per controlar el pensament que va molt bé, que sempre recomano, i és sobretot fer distracció, no? Que seria, doncs, em puc posar a veure la tele, em puc anar a córrer a passejar, em puc posar a llegir un llibre, però n'hi ha una en especial que es pot fer sempre, no? Que seria partir del 123 i anar restant de 3 en 3, no? O sigui, 123, 120, 117, i al final, si ens posem a fer això, en qüestions de segons, veurem com el nostre cap s'haurà centrat en una cosa, no? I els pensaments negatius hauran desaparegut. Llavors, és una tècnica molt eficaç per controlar el pensament a nivell puntual. I això ens pot servir tant per si tinc la necessitat de fumar, com ja amb altra, ja me voy más a mi terreno, no? Si tinc ansietat, no? O si tinc pensaments de caire negatiu, a nivell, no sé, més depressiu, no? És una tècnica molt ràpida, que la puc fer en qualsevol moment, sense que ningú...
Jo havia sentit més comptar fins a 10 abans de respondre, per exemple, abans de fer, no?
No, però saps per què? Perquè si jo compto fins a 10, és algo automàtic, llavors no m'he de concentrar tant. En canvi, si compto de 123 cap enrere, de 3 en 3... El concentrar-me fa que els meus pensaments se'n vagin i em centri en el que estic fent.
Albert, una mica, la Carme una mica ja ha començat a apuntar per on van les coses, no? Però quan algú es presenta a la nostra consulta, sigui d'infermeria, sigui del metge o sigui fins i tot amb l'Anna per algun motiu és amb una trobada d'algun tipus grupal o més comunitari, doncs decideix proposar-te o dir-te mira, vull deixar de fumar. Quin és una mica el procés que segueix a banda de passar els tests inicials que ha comentat la Carme, pues quin tipus de seguiment es fa des dels equips d'atenció primària?
No, nosaltres preguntem el motiu que el porta a voler deixar de fumar, perquè és important saber la motivació i les ganes que té d'aconseguir-ho, també per saber quines dificultats ens hi podem trobar. I aleshores oferim un seguit d'ajuts. Sí que és veritat que hi ha molta gent que vol deixar de fumar tota sola, que és important, però també és veritat que amb acompanyament, sí, per part d'un professional, sigui mèdic, infermer, psicòleg o psiquiatre, l'èxit és més segur, hi ha més probabilitats d'èxit. Això es deu que a vegades el tabac amaga altres problemes, com pugui ser ansietat, depressió, algun tipus d'inseguretat, I clar, la por a enfrontar-te a aquella ansietat és el que t'ancla al tabac. Això, nosaltres des de l'àmbit sanitari oferim un seguiment des d'infermeria o des de medicina, i si la persona ho requereix, una atenció especialitzada des de psicologia o psiquiatria. Podem ajudar en teràpia individual, és a dir, a la consulta, en teràpia grupal, i amb fàrmacs o sense fàrmacs en funció dels requeriments d'aquella persona, perquè cada persona en això és un món. I el que diu el llibre és una cosa, però després cada dia te trobes amb històries diferents que necessiten un abordatge diferent.
De fet, no sé si encara està igual, crec que sí. Si alguna persona decideix deixar de fumar i els professionals que l'acompanyen consideren que seria beneficiós en el seu cas algun tractament farmacològic, crec que ara mateix es pot dispensar, no? O no és així, en algun cas?
Bueno, ara, a veure, ja, és que això és un abordatge molt individualitzat, vale? Vull dir, cada persona en funció de com està i de com veiem que té els seus nivells de dependència, amb l'Albert doncs, parlem doncs, si està més indicat un tractament o un altre. Va? Hi havia un tractament que era molt utilitzat, que ara s'ha retirat del mercat, vale? Que era el Champix, val? Però bueno, hi ha altres abordatges. Però el més important és el que diuen ells, tant l'Anna com l'Albert, és un abordatge multidisciplinar, amb ajudes cap a la pròpia persona, cap al seu caràcter, la manera de fer, la voluntat, la part social, vale? Que tingui totes les eines possibles i la decisió de voler fer-ho. Vale? A partir d'aquí el tractament vindrà donat.
També hi ha una teràpia que en algun moment, segurament abans de la pandèmia, pues, se venia aplicant, que eren les teràpies grupals. Es té pensat de poder tornar a reemprendre una mica aquest tipus de teràpia sempre que sigui possible i que doni marge a la situació actual?
En principi sí. El factor limitant eren els aforaments de les sales. Actualment ja no hi ha limitacions d'aforaments i podem fer servir la mascareta dins d'espais tancats per disminuir els riscos de contagi. La situació actual del virus s'està portant cap a una normalitat de la vida que fem en tots els aspectes i això inclou la normalitat en les activitats sanitàries. Això és la teràpia grupal, ja s'estan començant a fer no només en tabac sinó en altres patologies. La idea és tornar-ho a fer.
De fet, el divendres anem a l'Institut, a l'Institut Priorat d'aquí de Falset, per a demanda també de l'Institut i oferint nosaltres també el nostre servei, perquè estem parlant del deixar de fumar, però insisteixo, el més important és potser no començar a fumar, perquè ens estalviaríem molts costos econòmics i socials. Val? Penseu que cada adolescent i nou fumador suposa per l'indústria tabaquera molts anys de consum fidel, vale? Perquè aquest fumador doncs, estarà anys depenent i a més una cosa que no hem parlat és que el tabac crea tolerància, és a dir, que cada equis ens fa com un clic de que necessitem fumar més i més i més, o sigui, comencem per un o dos cigarrets i no passa res i acabem fumant el que acabem fumant.
I una altra cosa que de vegades passa és que un deixa de fumar durant 2 anys i un bon dia torna a fumar i torna a recaure amb
però
molta...
Però això no li ha de fer por a la gent. Recaure. Al contrari, és un valor afegit, és una cosa que s'emportarà, que ja tindrà, no? Bueno, a nivell que ja tindrà una experiència i intentar-ho és el més important.
Sí, de fet, el fet de recaure, després també és important pensar que una vegada ja ho vaig aconseguir. Uh-huh. Llavors, és un reforç també, no?, a tenir en compte. La primera vegada que he de deixar de fumar, moltes vegades ens venen pensaments negatius, no ho aconseguiré, no podré, no sóc capaç. En canvi, si jo ja he sigut capaç una vegada de deixar de fumar, què em diu a mi que aquesta vegada no ho sóc també?
Uh-huh. Bé, més o menys hem anat desgranant una mica el fet de deixar de fumar. Evidentment, podríem estar parlant molta estona segurament, però el temps... Bueno, és limitat i se'ns està exaurint i m'agradaria que cadascun de vosaltres tres aportéssiu una mica pues, la vostra reflexió final una mica per tots aquells que ens estan escoltant i que potser tenen el seu pensament que més aviat que tard vulguin deixar de fumar. Qui vulgui dels tres començar?
Crec que el més important és si algú s'està fent el plantejament de deixar de fumar és demanar ajuda o opinió a un professional sanitari, sigui metge, infermer, psicòleg o psiquiatre, per mirar d'augmentar les probabilitats d'èxit d'aquesta idea. Hi ha beneficis des del punt de vista econòmic i des del punt de vista de salut. De fet, si ens plantegem quin benefici traiem de fumar, difícilment ne trobarem algun. Aleshores, si algú es planteja deixar-ho, que vingui a les consultes i l'ajudarem en tot.
Sí, una mica amb el que diu l'Albert. Al final, ets tu que decideixes, ets la persona que decideix, vale? Decideix tenir més bona salut, decideix més bé ser més lliure a nivell econòmic, ser més independent, vale? No ser dependent de tot el tema del tabac, de tota l'addicció, tenir més diners, respirar millor, tenir millor rendiment, vale? I sobretot decideix per la seva salut, que això és el que compta. I com diu l'Albert, nosaltres ja sabeu on estem, només cal que es posin en contacte amb el seu equip de salut i ens ho diran.
Sí, jo només afegir que amb el que acaba de comentar també ara la Carme, que no, el millorar el rendiment, no, i tot això que em sento menys cansat, etc. Tot això és molt important, remarcar que incidirà en el nostre benestar emocional i personal, no? Llavors no obtens només beneficis físics, sinó també emocionals i personals, que al final moltes vegades és el que ens mantenen addictes al tabac i no ens donem compte que justament és el contrari, que quan deixi jo la meva addicció és quan em sentiré probablement molt millor.
I si em deixeu també una cosa que no sé si ha sortit durant el comentari, però crec que també és rellevant, és que tenim un entorn, tenim un món al nostre voltant i les burilles ho contaminen tot, no? I ara precisament estàvem parlant de la Generalitat, de volíem ficar una mena d'impost per tal de que la gent que retornés les burilles utilitzades precisament perquè no les vegi al medi ambient, no? I crec que també és una cosa que entre tots podem posar al nostre gra de sorra. Jo recordo quan estava a la Torre de l'Espanyol que vam fer una vegada una activitat de recollir burilles pel poble, i el poble no és gaire gran, i vam recollir un disbarat, no? I per tant jo penso que també és una cosa que és interessant remarcar. Doncs bé, no ens queda temps per res més, ja han passat els 25 minuts que teníem estipulats per l'entrevista. Gràcies a tots tres per haver acompanyat aquí al Fem Salut, aquí a Ràdio Falset, i fins una altra.
Gràcies.
Gràcies a tu,
Arma. Gràcies.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, a la locució i a la part tècnica, el Solde. Ara us deixem amb l'informatiu setmanal que us portarà a l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins al mes que ve. Why he must have asked